de la guitarra mía. Al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido.
Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, com estem? Com va la ressaca de festes?
Bé.
Bé, bueno.
Què hem de dir?
Pues sí, ho han passat bé ja van.
Estem sentint música mexicana, no?
Sí, música de mexicana. Mira, m'agarra la llibertat de que vull fer-li un homenatge a mon pare, perquè jo des que tinc ús de raó, gent de mon pare té 93 anys, però supon que molta gent de la seva generació i els fills d'ell, segurament, si tenen discos encara conservats a casa, més d'un tindrà una gran col·lecció de Jorge Negrete, que és el que estàvem sentint ara, o Pedro Infante en teatre.
Sí, sí.
La Chabela Vargas. Vull dir-te jo que quien és, la postguerra espanyola, la música mexicana estava a l'hora del dia, igual que Los Panchos, uh-huh, o Armando Manzanero, que de tots aquests, diguem, parlarem una miqueta avui, perquè no deixa de ser part de la nostra història com a música.
I tant que sí.
Però antes, com sempre, tu saps que sempre busquem algun tipus de relació entre Villarreal i del tema que parlem, no? En este cas, pues vull aprofitar, pues, ja que s'han acabat les festes de Sant Pasqual, pues, la relació que, per exemple, té Sant Pasqual en México, no? Que és l'únic puesto, diguem, que és el patró dels cuiners, cosa que així a Espanya no n'hi ha cap referència de que Sant Pasqual fos la cuiner.
Home, és que en México quan menges te jues la vida, eh?
A millor això del de Xile, tindre, el Xile la...
Claro, han de tindre un Sant Pasqual per a que es protegisca,
sí, sí,
no?
Sí, però no va per ahí encaminat. I també vull que era parlar de José Castelló Tarrega Arroyo, que va ser el fundador d'una d'altres valencians de la Casa València a México, i té una història que a lo millor molta gent desconeix, perquè això me va faltar allí, però com el nostre fan sempre intentem recuperar la memòria de gent que ha contribuït de divulgar la nostra cultura arreu del món, pues, que millor homenatge que vull dedicar-li a aquestes persones.
I tant que sí.
Per això, avui, Susana, anem a parlar de la música mexicana que va triomfar a Espanya i que, com quasi sempre, porta algun tema, per això, curiós. De fet, Susana, la relació que té Sant Pasqual en el món dels cuiners a México, de fet, n'hi ha un premi, el més prestigiós que pot rebre qualsevol cuiner al país azteca, és el Sant Pasqual. O sigui, el Premi Sant Pasqual és un premi que està instaurat des de l'any 2008 per una fundació anomenada Bailón Jubero, que per curiositat utilitza aquesta institució els apellidos del sant del nostre poble per a donar-li nom a la seva fundació. I és que tot xef que és premiat en el Sant Pasqual és reconèixer-lo com el cuiner que usa aliments mexicans de la màxima qualitat, a més de valorar l'esforç per la seva contribució i ensenyança de la gastronomia a través de la cultura mexicana. Uh-huh. A Villarreal i al món, Sant Pasqual és conegut fins avui com el sant de l'Eucaristia, però de fet a Villarreal i a Espanya no hi ha cap indici d'una devoció particular dels espanyols per els miracles culinaris de Sant Pasqual Bailón, que a Mèxic n'hi ha per avorrir, eh? O sigui, miracles allí, no? Per això, Susana, avui explicarem el per què a Mèxic té esta curiosa devoció al sant del nostre poble. Primerament, el culte a Sant Pasqual va ser traslladat a la Nova Espanya, on, en canvi, la vasta iconografia del sant evidencia que, almenys des del segle XVIII, se'l va associar amb les arts de la cuina. Però tal vegada l'explicació a este motiu li ho tenim que donar, Susana, a la curiositat de que el barco o el vaixell que transportava els aliments entre Espanya i la Nova Espanya portés el nom de Sant Pasqual Bailón. Uh-huh. I és que l'arribada del vaixell s'anunciava al diari oficial del virreinat, la Gaceta de Mèxic, en una il·lustració de l'exemplar del 25 de febrer de l'any 1784, en el que diu: la fragata nombrada Sant Pasqual Bailón, que habiendo salido del puerto de Cádiz el 24 de octubre del año anterior, ancló en Veracruz el 5 del corriente y cuya carga prometí expresar en esta. Trae lo siguiente: aguardiente, vino tinto, aceite, azafrán, clavo de comer, carne salada, barriles de vino, aceitunas, canela, pimienta, vinagre y tocino. El 19 de mayo inició viaje de regreso a la vía de Nueva Orleans y La Habana. Esta vez el cargamento es vainilla, cochinilla grana, cuero, harina, garbanzo, entre otras cosas. Pues en este artículo ya donaba a entender de que ese barco portaba aliments a Mèxic. Y per això a lo mejor es un de les relacions de que están relacionadas al món de la cuina. També Susana, a Mèxic, els retablos de les iglesias que se coneixen actualment, que daten del segle XVIII i dels primers anys del segle XIX, mostren al sant levitant en la cuina, envoltat d'un braser, cassoles i d'algun dels ingredients més comuns de l'època, molts per cert d'origen espanyol, com són els alls, les cols, les carlotes i les carabasses. Pot ser, Susana, que la reputació gastronòmica de Sant Pasqual a Mèxic és deguda a una traducció literal del sacrament de l'Eucaristia, és a dir, l'hòstia i el vi és cos i sang de Crist. Per tant, l'Eucaristia, que és un acte que consisteix essencialment en ingerir pa i vi, podia haver adquirit un altre cariz a Amèrica, de manera que Sant Pasqual, fervent adorador de l'Eucaristia, esdevingués en realitzar un miracle a la cuina. En la independència de Mèxic i la Nova Espanya i la creació de la República Mexicana, el culte a Sant Pasqual Bailó va partir una gran transformació, la qual es va veure reflectida en els nous relats i imatges del sant, que associaven els seus orígens i miracles ja no a Espanya, sinó a Mèxic, vamos, que ja se l'havien apropiat al sant. Això és visible als retaules i esbots de finals del segle XIX, amb més freqüència observant el sant acompanyant d'ingredients i utensilis que apareixen simbolitzant allò més mexicà, com són los molcajetes, que no sé lo que seran, los metates, la vajilla de talavera i vasos pulqueros. També, Susana, un dels elements més notoris de la iconografia nacionalista de Sant Pasqual Bailón va ser el xile, això que dius tu que n'hi ha que menjar, allí tot se menja en xile, no? Producte originari de Mèxic que des de l'època colonial ha fungit com a baluart d'identitat local a Mèxic. I ja sabent la història de Sant Pasqual, quina relació i transcendència ha tingut en el país azteca, vull parlar, pues, com ha dit al principi, de José Castelló Tàrrega Arroyo, una altra persona que ens ha unit a gent d'aquestes terres a Mèxic. I te preguntarà, Susana, qui és este senyor? Pues te conte. Pues per a posar-nos en situació, tenim que situar-nos en l'època de refugiats de les republicans a Amèrica. I és que l'actitud d'acolliment dels exiliats per part del general Lázaro Cárdenas, el que entonces era president de Mèxic, va ser contundent. Durant la Guerra Civil, Cárdenas sempre va advocar per la Societat de Nacions per la República Espanyola, denunciant les fragants violacions de la no intervenció. A l'estiu de l'any 37, Mèxic va acollir a vora 500 xiquets evacuats. També en l'any 39, a Mèxic, se va conèixer les condicions infrahumanes en què es trobaven els refugiats espanyols als camps del sud de França, per la qual cosa va posar en marxa una generosa política d'asilo. Per això va disposar de 4 barcos que eren els Flandes, Sinaia, el Ipanema i el Mèxique, per a traslladar al país azteca els refugiats espanyols. Tinc que contar-te que a través del Facebook vaig conèixer un home de que viu als Estats Units avui en dia i ell de xicotet anava en el barco de Mèxic, un dia que vaig tractar el tema de això i se va ficar en contacte molt, va donar recuerdos a tots els espanyols. No?
Ja veus.
La veritat que va ser un moment
emotiu. És molt
emotiu,
això.
Sí, sí, veure gent que té, primerament, que el que tu escrius pot arribar a l'altre costat del xarco i després que n'hi ha que gent implica. Inclús me va dir
que puga donar el seu testimoni.
Sí, sí, inclús ell me va poder dir que les llistes de les gent, de la gent que va anar, per si algú està buscant algun familiar o algo, en la Fundació Pablo Iglesias del PSOE, hi ha documents gràfics de totes les llistes de persones que van fer part d'aquesta
Va formar part d'aquesta expedició.
Correcte. Pues, com t'anava dient, Mèxic va ser ciutat de pas i pàtria per a nombrosos artistes i escriptors del món sencer, però sobretot capital cultural de l'exili espanyol, de totes les classes socials. Susana, com a curiositat, al final de la guerra, els països americans donaren algunes sorprenents dades de l'exili espanyol a Amèrica. Per exemple, el país on més espanyols van anar va ser a Mèxic, que van aparèixer 30.000 refugiats, seguit per la República d'Argentina, que van anar 10.000, a Venezuela 5.000, República Dominicana 5.000, Xile 3.500, Cuba 1.500, als Estats Units van anar 1.000, a Colòmbia i Uruguai també van anar 1.000, al Brasil 500, a Puerto Rico 300 i Panamà i Centro d'Amèrica 100. Per acabar, Perú i Ecuador van acollir a 100. Un total de 59.000 espanyols van anar a parar al continent sud-americà. Després d'aquestes dates, lamentablement, del nostre passat, Susana, entre tots aquests refugiats es trobava el nostre protagonista d'avui, que és José Castelló, que en l'any 1942 va fundar, entre altres, la Casa Regional Valenciana de Mèxic. Però qui era este José Castelló? Pues era un abogat i periodista i fill del propietari de l'Heraldo de Castelló, el qual va col·laborar amb els seus germans en l'elaboració diària del diari del qual va arribar a ser director. I és que després de triomfar del triomf del Front Popular, el febrer del 36, va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Castelló i va ser president de la Diputació Provincial, ja que este últim va exercir fins al gener del 37. Durant la Guerra Civil va ser alcalde de Castelló des de novembre del 36 fins al maig del 37, tinent fiscal a Castelló i fiscal al cap de l'Audiència i membre del Tribunal Especial de la Guàrdia d'Alacant. El 29 de març del 39 va partir al port d'Alacant a Stonebrook, rum a Orà, Algèria, on va arribar el dia 30. Va estar exiliat en el nord d'Àfrica i França fins que va poder marxar cap a Mèxic, on va arribar a bordo del Quansa, al novembre del 41. Va ser director de la revista Sempre, fundador i directiu de la Casa Regional Valenciana a Mèxic, sent redactor de cap entre l'any 51 i 53 i director del 54 al 56 de la revista Senyera, boletí mensual de la mateixa. Va morir a la capital mexicana el 7 de desembre de l'any 82. Però tinc que dir-te, Susana, que la Casa Regional Valenciana de Mèxic, entre les seues activitats destacaven des de l'any 61 i fins a l'any 75, el món faller, mitjançant la seva pròpia comissió, la seva fallera major, les traques, focs artificials i monuments en una crema incloïda. I és que aquestes activitats falleres que representaven sempre impactaven en el seu dia a tots els que la presenciaven, ja foren espanyols residents d'allí com els mateixos mexicans. Va crear el seu propi equip de futbol, el València Futbol Club de México. També es van crear diverses revistes com Levante, Mediterrani i sobretot Senyera, que es va editar durant més de 25 anys. I així mateix va organitzar exposicions d'artistes com Renau, Ballester o Climent, o concerts com el mateix Raymond. Va liderar la recaptació de diners per a la riuada que va haver a València l'any 57. Lamentablement, a l'any 94 l'entitat acabaria desapareixent, però des d'ací el nostre reconeixement. I ara sí, anem a parlar de música, i és que al llarg del segle XX Mèxic va constituir, potser més que Argentina, en la corrent musical més gran en espanyol de Llatinoamèrica, cap al nostre país. I és que Mèxic es va portar, entre altres gèneres, la ranxera, com a major baluarte al mateix Jorge Negrete, o el bolero, principalment, que van triomfar gràcies a Spancho i al Manzanero. I avui, en el recopilatori, no, vull dir escoltarem alguna de les cançons mexicanes que més han arribat a Espanya. I es començarien per Jorge Negrete en la seva cançó La Adelita.
Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.
I és que Jorge Negrete ha estat el més gran exponent de la cançó popular mexicana, quan encara no existien això de les fans en el sentit d'admiració esbojida, cridanera i lacrimògena per a un cantant, típica manifestació, principalment al món del rock, Jorge Negrete ja ho tenia. La seva visita a Espanya l'any 48 va constituir un autèntic fenomen social femení. I no es tractava de la febre adolescent d'unes noies enjornades per la brillantur superficial d'un xaval cantarí i guitarrista, sinó de dones fetes i dretes, d'una edat mateixa al mateix artista, que entonces tenia 36 anys, que allà per on anaves li rendien pública adoració entre les aglomeracions, tumultums, crits, murmuris i sufocacions. Negrete, sorprès per aquesta i altres exemples de febril fetichisme multitudinari, va arribar a preguntar-se amb un toc de masclista rancher: «¿Es que no hay hombres aquí en España?». Y bueno, entonces yo, entre los toreros y los rancheros... I ara, seguint per un altre dels grups que a mi m'apassionen, Los Panchos, te vull ficar avui la cançó «Si tú me dices, ven».
Hola.
Momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices las indecisiones para unir alma con alma, corazón con corazón.
Si es que ahora se fica un bolero.
Es preciosa.
I és que el bolero mexicà es va arribar els primers anys dels anys 40, principalment en el trio Calaveras, i temes eterns com La Malagueña, Flor y Silvestre i El Soldado de Levita van ser cançons que van arribar a Espanya en aquells anys. Però cap grup com Los Panchos i el seu Rayito de Luna, Lo Dudo, La Hiedra, Alma, Corazón y Vida o la inolvidable Si tú me dices ven, que és la que acabem d'escoltar.
Sí.
Els Panchos també van gravar Adoro, un dels boleros emblemàtics d'Armando Manzanero. I parlant d'Armando Manzanero, vull ficar-te un altre bolero que crec que ens enamorarà, com és Contigo aprendí.
Ole.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna y contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna.
Qué maravilla.
Es que es preciosa.
Qué maravilla.
Estarían todo el día escoltando así. Y es que Armando Manzanero va a revelar cómo va a surgir este himne al amor a la cadena CNN. Y diu que ho va a escribir la cançó cuando va a descubrir el verdadero sentido del amor. Y es que ese verdadero sentido del amor arriba en la madureza. És quan ell va descobrir, per això, el valor que tenia la persona en la que compartia.
Claro.
I seguint en Armando Manzanero, vull escoltar la cançó Adoro.
Adoro
La calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía.
Por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti.
Yo me seguís manteniendo en el meu, estos auriculares de esta emisora. Yo animé a todos ya que vinguera a escoltarlo así, con la Lola Flores va a invitar a la Hadas, ¿no?
Perquè, perquè és de veritat que se sent... Que es, jo crec que és el moment que parem pa...
Pa escoltar-la, no? I...
Pa donar-nos compte del que estem fent.
Sí, sí, no, perquè són cançons que sí, a mi la xapurrea, la canta, però no has, no has,
no t'has parat d'escoltar la lletra.
No? I avui se m'ha ficat a la pell de gallina, eh? I és que el mestre, com li diuen afectivament a Manzanero, va escriure esta peça, una de les 50 cançons de Manzanero que més van arribar a aconseguir fama internacional. I és que este autor va escriure més de 400 cançons que va realitzar al llarg dels seus quasi 70 anys de carrera ininterrompuda, per lo que va portar a ser qualificat com el més important compositor de la música mexicana. I la veritat és que jo crec que tardarà algú en llevar-li el puesto, eh? Perquè totes les cançons que ha fet este home són impressionants. Ja canviant de dècades, no? I ja que fa poquet ja ha sigut el Dia de la Madre, vull un altre gran artista mexicà, com era Juan Gabriel, i en la qual li canta a sa mare la cançó Amor Eterno.
Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para amándolo.
M'ha ficat la pell de gallina, jo, que...
Que maravilla, que maravilla.
I és que, sense dubte, un dels èxits més icònics del Divo de Juárez, la història més acceptada sobre l'amor eterno, és que es tracta d'una cançó que Juan Gabriel va dedicar a la memòria de la seva mare, la senyora Victoria Valadez, que va morir l'any 74. I és que a qualsevol que aquests dies que s'ha celebrat el Dia de la Mare, falta aquesta persona tan important en la vida d'un, segurament s'haurà ficat de les pèls de punta. I ara, canviant una miqueta de registres, ja passant a la dècada dels 80, la reina d'aquella època va ser Jurí, i en la qual va triomfar així a Europa en la cançó Maldita Primavera.
Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones, y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera que queda de repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti, me desespero, como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo piensa en mí.
Y es que Yuri va a conseguir el éxito internacional a Latinoamérica y a España, bate en récords de ventas y va a convertir en la primera cantante latina en guañar discos de oro a Europa. Y yo recordar de esta década, Susana, en el año 84, el primer culebrón que es va a hacer a España, que va a ser sobre el año 80. Me recuerdo yo que tenía 14 años, porque es el 84. Los ricos también lloran. En Verónica Castro. Hombre, yo me recuerdo que anava a estudiar la Vania Bombar i la sèrie esta damunt la final és l'au del matí i ahir no anava ni dios a classe, eh? Estava tots a veure si la Verònica...
Tots intrigats, eh? Intrigats
a veure com acabava lo que li passava a la pobra Verònica. I ara, després de contar-te este cotilleo estudiantil, anem a passar per una altra artista, una altra diva del món mexicà, que és Thalía, en la seva cançó Amor a la Mexicana. Y es que es considerada una de las canciones insignia de Thalía y un clásico de la música latina. También se cataloga como un de los temas que más identifica a la cantante, entre otros con Piel Morena, Gracias a Dios, Mujer Latina y Entre el Mar y una Estrella. Y una otra estrella, en este caso masculina, que triunfaba en aquella década de finales de los 80, principios del 90, era Luis Miguel. Y en la seva cançó Ahora te puedes marchar va a arrasar al país azteca y hacia España.
Qué chula.
Sí. Y es que Ahora te puedes marchar, a més de 560 milions de reproduccions, és el tema més exitós hasta avui en dia de Luis Miguel. I mira que este chica ha cantat diferents versions.
Sí, sí.
Ha fet culebrons en Netflix, no? També la seva biografia i tal. I ara una altra, parlant de culebrons, perquè esta portava, acaparava tots els programes del Corazón, de Sálvame i Company, que era Paulina Rubio. Ni una sola palabra.
Que no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ya hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con
sin ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer.
No, teníem clar allò de baixar-li la veu,
Sí, no.
Estàvem a gustet.
Jo estava escoltant-la, però al mateix matí estava visionant a Carlos Latre, que és un fan meu, i la clavava, sempre que la imitava, i ese timbre de veu, i és que ara estava en els famosos auriculars d'esta emissora, i jo dic, ostres, que la clavava el Carlos Latre. I és que esta cançó ràpidament es va convertir en un èxit i avui en dia es considera una de les cançons més emblemàtiques del rock en espanyol. Va gaudir d'un èxit comercial rotund, per la qual cosa Universal Music va decidir programar el llançament de l'àlbum per a tot el món. I un altre, que ja passem ja a la dècada del 2000, un altre ídolo de la música espanyola és Alejandro Fernández. Y la seva cançó Me dediqué a perderte.
¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías y que antes de apagar la luz ya nada me decías? Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme.
Avui a algú se li cremaran les gentilles.
Ojo el mensaje, Ojo el mensaje.
I és que la cançó Me dediqué a perderte d'Alejandro Fernández és un desgarrador relat d'arrepentiment i d'amor perdut. La lletra reflecteix la introspecció d'una persona que s'adona massa tard que no va valorar adequadament la relació amorosa que tenia. O sigui, esta cançó és impressionant. I ara, per acabar ja, pues, què millor que una cançó del folclore mexicà, que n'hi ha tantes versions com mexicans n'hi ha al món, com és la cançó Llorona, i la canta la gran Chabela Vargas.
Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona
Valle.
No nos pueden despedir en este disgusto, Luis.
Pero es que la canción aparece en la película de Frida, sobre la vida de la artista mexicana, claro, Frida Kahlo, dirigida por Julie Taymor y protagonizada por la actriz mexicana Salma Hayek. Chabela Vargas va aparecer com a convidada especial i va cantar la seva versió de la peça. Chabela era amiga molt propera a Frida i Diego Rivera i fins i tot solien convidar-la moltes vegades a sa casa. S'especula, i així te doné un tema de cotilleo mexicano, s'especula que Chabela va tenir un romanç amb la mateixa Frida.
Ui.
La Llorona és un fantasma del folclore hispanoamèricà, sí, 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 originari del món prehistòric, que segons diu la tradició oral és l'ànima en pena d'una dona que va ofegar els seus fills,
sí,
que després, arrepentida i maleïda, es buscava a la nit per tots els rius, pobles i ciutats, empantant amb el seu estallador plor, el que li va veure sentat en la nit. La seva llegenda posseix una gran diversitat de versions, amb generalitats i particularitats propis de molts regions geogràfics del mateix Mèxic. I sí, lamentablement no tenia cap cançó preparada més alegre, no sé, a mi... Esta, n'hi ha una no he pensat ara, és que no me'n recordo ni com li diuen a l'artista.
Bé, però li fem homenatge a aquest mite que n'hi ha de la Llorona, que era un personatge... Era real, la Llorona?
Si era, real, si era real o no, està en el folclore mexicà de tota la vida, o sigui, però és una cançó, jo recordo una vegada en un programa d'estos de La Voz México, una xica que va a cantar, i encara me tinc la pell de punta de conforme la va cantar, vull dir que n'hi ha mil versions i mil de so, i qual de tot estiga més bonica. I ja, pues això, és la nostra contribució a la música mexicana.
És un fantasma del folclore, no?
Sí.
Hispanoamericà, originar del món prehispànic, és a dir, sí, no sap ben bé si és real o no. Porne dona, eh?
Sí, sí. Però la cançó en si és atronadora, de ficar la pell, vamos, t'emociona.
Hem començat enamorats i hem acabat aterroritzats,
sí,
no?
Sí, perquè ens ha tornat a la vida real, o sigui, ara a treballar. Lo bonito
del Llorona.
I esos processos de que se mos cremen els cigrons i les lletis al senyor Manuel i a la senyora Maria.
Pues, de col mos han dit que a la vida.
Sí, sí.
Pues moltes gràcies, Luis, per haver vingut la setmana que ve.
Pues la setmana que ve ja veuré què portem, però segur que serà igual de divertit que esta.
Moltes gràcies.
Adiós.
El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. Anda que bebe los montes llorona, porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes, llorona, porque la luna lo engaña. Yo.
Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, recuérdame. llorar. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar.